a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Onze i 14 minuts del matí, és la tercera hora d'aquest matí nosaltres, d'avui dilluns 17 de novembre. Començarem amb una cosa bona i després els en direm una altra immediatament que no és tan bona. Ha disminuït les denúncies per casos de violència de gènere. Aquesta és la bona. La dolenta és que això no equival a que hi hagi un menor nombre de casos de violència domèstica. Aquesta és la dolenta. Mercè Espada, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Hem agafat només una frase d'un informe llarguíssim i exhaustiu de Sitges Dona a l'entorn, bé, a l'entorn del fenomen de la violència domèstica a Sitges. Un informe, però, que d'alguna manera també, com és molt normal, extrapola la situació i la relaciona amb les xifres arreu de Catalunya i de l'estat espanyol. Segurament, per molt que en parléssim, tampoc arribaríem a treure l'entrellat de l'assumpte sobre la taula. Algunes notícies, per exemple, dels diaris en què diuen que els casos de violència domèstica no es denuncien en un 80%, i això és una, això és un disbarat dels grossos. Les xifres són millors? Fins a quin punt hem de fer cas aquestes xifres? Donàvem aquesta dada de dir hi ha menys denúncies, i la regidora ens deia que ningú no s'enganyi, que menys denúncies no vol dir menys casos. Per què?
Bé, doncs perquè moltes dones no tenen consciència de que estan patint aquesta situació d'abús, que en molts casos no és una violència física, sinó que és violència psicològica, per tant, és més difícil de detectar, i aquesta pròpia violència psicològica està generant en la dona una situació que ja està fins i tot diagnosticada a nivell mèdic, que és el síndrome de la dona maltractada, en la qual la pròpia dona està en una situació d'indefensió total que té uns símptomes molt concrets, com per exemple la confusió, la desorientació, la inseguretat, la por, la culpa, la vergonya. Tot això fa que o bé no s'atreveixi a denunciar quan ja té la consciència de que lo que està patint no té per què suportar-ho, o bé ni tan sols té consciència de que està patint aquest problema. Per tant, no ho denuncia.
O sigui que es tractaria d'una patologia per la qual la dona accepta allò que no acceptaria. En circumstàncies normals, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, podem dir-ho així. El cas és que el nombre de denúncies no equival al nombre real de casos. Per tant, bé, hem de tenir en compte aquesta situació de les dades, però sempre les hem de tenir com una dada més i no com un diagnòstic exhaustiu d'aquesta problemàtica.
Deu ser una mica difícil treballar, però, amb aquestes dades, com sap que mai arriben a ser exactes del tot?
Sí, però bueno, nosaltres no treballem amb dades, treballem amb persones. Per tant, a nosaltres el que ens importa és les persones, i ens importa oferir o poder oferir uns bons recursos i uns bons serveis des de la vessant que nosaltres com a ajuntament podem oferir.
Aquest matí des del servei heu presentat un informe que comença precisament per les dades més genèriques d'Espanya, Catalunya i en el cas ben dur de les dones que han estat assassinades a l'estat espanyol. Fins al 27 d'octubre d'aquest 2008 han estat assassinades 54 dones víctimes de violència domèstica. No es pensin, però, el 2007, en la totalitat del 2007 n'eren 67, el 2006 68, el 2005 58 i el 2004 72. No sabem pas si ser de seguir aquesta progressió quan es van donar o es van fer públiques aquestes dades, quedaven encara dos mesos d'aquest 2008. Per tant, està per veure si s'arribarà aquestes 67 dones de l'any 2007. En el cas de Catalunya, fins al 25 de setembre d'enguany, 7 han estat les dones assassinades per casos de violència de gènere. El 2007 en van ser 11, el 2006 9, el 2005 16 i el 2004 21. O sigui que, en aquest cas, les xifres també són menors, però ens atenem de nou aquesta reflexió. En el cas de Sitges, òbviament, afortunadament, no ha hagut de contemplar cap cas, diguem-ne, extrem d'aquesta mena, però sí, el nombre de denúncies, com comentàvem, a través d'aquest informe que ha fet públic la regidora, han disminuït respecte a anys anteriors. Però que amb aquest, diguem-ne, rerefons, amb aquesta interpretació, que un menor nombre de denúncies no equival explícitament a un menor casos de violència domèstica.
Sí, i a més, jo parlant amb la gent moltes vegades al carrer, la gent se sorprèn o pensa que és que a Sitges no tenim cap cas. I això és un tema que voldria explicar, perquè la sensibilització social és molt important, justament perquè no hi hagin aquests temes o perquè la gent pugui denunciar amb tranquil·litat. I és que a Sitges tenim, a data d'octubre, al mes d'octubre, 52 dones que han presentat una denúncia. A veure, són 52 dones. Tenim que els jutges a Sitges han concedit 20 ordres de protecció contra homes que estan maltractant les seves dones. I tenim 26 homes de Sitges detinguts per aquests conceptes. A veure, que existeix aquesta problemàtica.
Ens ho heu posat molt bé. A Sitges, afortunadament, no hi ha hagut cap dona assassinada.
Afortunadament.
La qual cosa no vol dir que hi hagi dones que visquin en un estat de tensió important arran d'aquesta qüestió.
Aquest és el tema.
O sigui que gairebé ens sortiria, si féssim cas aquestes xifres fins a finals d'octubre, a una denúncia setmanal, si 52 setmanes té l'any, a una denúncia setmanal de cas de violència de gènere a Sitges.
Tenint en compte
que queden encara 2 mesos per acabar l'any.
No, i tenint en compte que hi ha moltes dones que no denuncien. Quina és, per exemple, el perfil de dones que estan venint a Sitges Dona a posar de manifest aquesta problemàtica, perquè sobre aquest tema també hi ha molts estereotips o moltes idees equivocades. Per exemple, són dones majoritàriament de nacionalitat espanyola, cosa que hi ha també una idea de que són les dones estrangeres. Efectivament que hi ha dones estrangeres o dones nouvingudes a Sitges, però el 50% són dones d'aquí. Per altra banda, hi ha una altra idea de que són dones doncs marginals o que tenen un entorn familiar doncs desestructurat. No, tenim que el 40% de les dones tenen formació professional, que el 30% de les dones tenen formació universitària. Al tanto, no hi ha cap dona usuària atesa per violència de gènere si és que no tingui estudis.
Cap ni un.
Cap. Uh-huh. Un altre tema, franja d'edat. Tenim dones aproximadament entre 30 i 50 anys, però és que també tenim dones de 18 anys i també tenim dones de més de 60 anys. Per altra banda, la gran majoria, la meitat, estan convivint encara amb la parella.
És a dir, que aguanten aquesta situació, per dir-ho d'alguna forma.
Efectivament. Després, hi ha un percentatge important, un 15%, que són famílies monoparentals, que ja s'han separat de la persona, de la parella, i un 15% que ja viuen soles. De tota aquesta, sobretot, famílies monoparentals o que viuen soles, hem de tenir en compte que moltes depenen econòmicament de la seva parella. Tot això fa enquistar molt més la problemàtica. I també un altre tema, que també hi ha bastants idees equivocades.
Preconcebudes?
Efectivament. Viuen per molt repartides en el municipi. Tots els barris.
És a dir, no hi ha zones concretes de Sitges on es
puguin... No hi ha zones concretes de Sitges, sinó que poden ser... són, de fet, molts barris.
Ens crida especialment l'atenció també d'aquest del tipus de violència de gènere. Diu aquest mateix informe que un 64% dels casos de violència de gènere ho són per violència emocional
o psicològica. Sí. I la física, doncs, representa un 32%. El que sí que estem detectant és que, respecte al 2006, que és l'any en el qual Sitges Dona
va començar a
funcionament, ja podem tenir doncs una mica de perspectiva de què és el que està passant. Aquests percentatges de violència psicològica respecte a la física més o menys estan semblant, és a dir, sempre és més la psicològica que la física, però estem detectant que hi ha més casos de violència forta, de violència física i psicològica més greu, diguéssim. I això una mica coincideix amb l'estudi que s'ha fet des del Ministeri de l'aplicació de la llei integral, que diu que els assassinats són més violents. S'utilitzen uns sistemes més violents per arribar a la mort, no? I després també detectem més casos de ocults, és a dir, com que des del 2008 disposem de professionals especialitzades en tema de violència, de la entrevista que es fa a la dona
es poden deduir moltes més coses.
Que és justament el mateix que està dient en aquesta jornada que es va fer de policies europees. És a dir, està dient que 70.000 catalanes van admetre, davant d'unes enquestes que se'ls hi van fer, que patien violència. Però de les entrevistes amb els professionals, indirectament, aquesta xifra va passar a 150.000. Per tant, és el que dèiem, és un problema ocult que moltes de les dones no tenen consciència de que estan en una situació d'abús que no haurien de tolerar.
Dues coses a partir d'això. És més difícil de poder diagnosticar, si es vol dir d'alguna forma, una agressió física que una agressió psicològica?
La psicològica és molt més difícil. I justament per això, davant de la manca de proves, davant de la dificultat, moltes d'aquestes dones no estan interposant denúncia, sinó que el que fan és tràmits de divorci, directament.
O sigui, perquè tenen por de no poder-ho argumentar, de no poder-ho provar, per dir-ho d'alguna manera?
Llavors, la manera és iniciar els tràmits de divorci, allunyar-se d'aquella persona i intentar solucionar-ho per altres
vies. I hem de suposar que esperar que després del divorci aquesta situació finalitzi i que ningú perdi el cap, per dir-ho d'alguna forma.
Depèn dels casos i depèn de la situació. Per això és important que aquestes dones tinguin un assessorament emocional i jurídic.
Perquè des del punt de vista penal es considera de la mateixa manera una agressió psicològica que una agressió física, un maltracte psicològic que un maltracte físic?
A veure, depèn del tipus penal, té diferents conseqüències. El que està molt clar, però, és que un cop feta la denúncia, la dona ha de demanar l'ordre de protecció. L'ordre de protecció és la que posa en funcionament totes les mesures provisionals que el jutge pot decretar, com és l'ordre d'allunyament de l'agressor, la detenció preventiva de l'agressor, en el cas de que hi hagin fills o filles, doncs la custòdia i la utilització de la vivenda familiar. És a dir, que estem detectant que moltes dones no estan demanant l'ordre de protecció. Per tant, no es posen en funcionament doncs aquests mecanismes. Per això, un missatge que vull donar és que en aquests moments la dona ha de tenir un assessorament emocional i assessorament legal important per poder ajudar-la a decidir què és el que més li convé.
Hem de suposar que moltes dones que denuncien no volen que es posi en marxa l'ordre de protecció perquè així tothom sabrà, i sobretot la seva parella sabrà, que ha interposat una denúncia, que està, diguem-ne, al damunt de la taula tot això, i les conseqüències que pot tenir això.
Evidentment.
Perquè des del moment en què es va posar en marxa el centre Sitges Dona, hi ha una qüestió que va quedar molt sobre la taula, que és aquesta necessitat per part de la persona agredida o que presenta la denúncia, que això es resolgui de la forma més ràpida possible i que s'actuï de la forma més ràpida possible, perquè tots aquests dies d'espera són dies d'angoixa encara superior.
Sí, però els judicis són ràpids de 72 hores.
Ha millorat també això? És a dir, la capacitat que té ara l'administració i els diferents ens és ara bastant més eficaç que fa temps enrere? Des que una persona...
A veure, jo crec que les mesures que s'estan posant, tant des de la llei integral com ara el 2008 s'ha aprovat la llei catalana contra la violència masclista, estan donant unes eines a les dones. I després, des del punt de vista d'administració local, nosaltres el 2006 ja vam crear la xarxa integral contra la violència de gènere. Aquesta xarxa tenia uns integrants...
Que si no recordem malament, policia local, Mossos d'Esquadra, els cossos de seguretat, en definitiva.
Sí, lo que passa és que ara, al 2008, el que hem fet, una de les actuacions, és ampliar aquesta xarxa per intentar donar una resposta encara més integral i una coordinació de totes les entitats i professionals. Per exemple, hem inclòs a Sitges Acollidor perquè des de Sitges Acollidor també hi ha una atenció psicològica de dones nouvingudes i, per tant, és important també tenir aquesta coordinació. Hem inclòs també la Creu Roja, hem inclòs el programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Garraf, que està en el CAP, i també hem inclòs a nivell 10. Uh-huh. Després, per altra banda, el que hem hagut de fer és actualitzar tots els protocols locals d'atenció, perquè s'ha produït el traspàs de la Guàrdia Civil als Mossos d'Esquadra, vale, que tenen una persona d'atenció a la víctima, que és la que fa la coordinació amb Sitges Dona. Després tenim aquesta llei catalana contra la violència masclista, que evidentment també ha fet modificar determinades coses. Per tant, hem adaptat aquests protocols, els hem consensuat dins d'aquesta xarxa ja ampliada i, per altra banda, dins d'aquesta xarxa estem oferint una sèrie de recursos. Quins són aquests recursos? Doncs, d'entrada, l'assessorament psicològic urgent, que és molt important, de tal manera que la persona, la dona, que pugui interposar una denúncia o no, però que es trobi en aquesta situació, té, a través d'un conveni que hem fet amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs, cridats per la policia local o bé pels Mossos d'Esquadra, un psicòleg que és persona on estigui la dona en el màxim d'una hora, per assessorar-la quan Sitges Dona estigui tancada.
D'acord, és a dir, talment com si això fos un metge d'urgència.
Efectivament, efectivament. Per tant, intentem doncs, que aquesta persona no es trobi sola des del punt de vista emocional. Si ho necessita, ho té. Per altra banda, tenim un altre recurs, que és, són tots els recursos d'allotjament, és a dir, acolliment d'emergències, casa d'urgències, casa d'acollida, per a aquelles persones que no tenen recursos socials o familiars, hagin de sortir del seu domicili amb urgència, en molts casos, fins que es celebra aquest judici ràpid de 72 hores. Mm-hmm. Una altra eina és la teleassistència, és a dir, amb un telèfon, apreta un botó i està immediatament connectada amb els serveis d'emergències sanitaris o bé la policia en el lloc on es trobi, independentment del municipi en el que es trobi, aquest telèfon està connectat a la policia de la localitat en la qual es trobi, si es troba a Sitges, la de Sitges, o si es troba en un altre lloc, igual. En aquests moments tenim 10 dones de Sitges que tenen aquest aparell de teleassistència i després, perquè la dona pugui tenir un coneixement i a prop de tots els recursos de què disposa. Ara, en aquest 2008, hem fet un targetó en el qual, com una targeta de crèdit, ho pot
arrencar, la cartera.
Uh-huh. Pot dur a la cartera de manera molt dissimulada i disposa de tots els telèfons i de tots els recursos que nosaltres, com a ajuntament, posem al seu abast de manera ràpida i evidentment confidencial perquè si es troba en aquesta situació pugui tenir-ho a mà.
Sense arribar a un cas tan extrem, ens fem l'efecte que una dona arriba al servei Sitges Dona perquè creu que està sent víctima de violència de gènere. Què es fa a partir d'aquell moment?
Doncs té una entrevista amb la persona especialitzada, psicòloga, que és l'encarregada de fer-li la entrevista per detectar quina és la seva problemàtica.
D'acord.
En el moment que detecta la seva problemàtica, detecta quines són les seves necessitats i se la vehicula a oferir-li els recursos que ells consideren necessaris d'acord amb el seu cas específic. Pot ser una atenció més personalitzada d'una altra psicòloga, pot ser si té manca de recursos econòmics se la vehicula al centre de serveis socials o bé al nivell 10 si és un tema laboral, és a dir que se la vehicula cap als centres o als recursos necessaris i evidentment un no és incompatible amb l'altre, és a dir, pot anar a buscar feina al nivell 10 per exemple o al centre de serveis socials i pot continuar tenint un tractament d'atenció psicològica.
Mm-hmm. Això porta molt de temps des de l'inici d'aquest procés?
Bé, nosaltres no calculem el temps, és a dir, no tenim un cupo de temps I tot depèn de la dona el que necessiti i quines són...
Diguem-ne de l'estat personal que tingui quan arriba al centre.
Efectivament, i a més, a banda d'aquesta atenció individualitzada, també disposem de determinats activitats de grup, moltes vegades tallers, en les quals les dones doncs, poden, amb aquesta activitat de grup, tenir més ajuda també d'altres persones. L'important és que la dona sàpiga que no es troba sola en aquest procés i que tindrà un acompanyament en funció de les seves necessitats.
Abans d'encetar aquesta conversa estàvem conversant amb la regidora sobre aquella qüestió de sempre de la vida privada, d'allò que pot ser denunciat per una persona que potser no està captant, diguem-ne, allò que està vivint, quin paper poden tenir els veïns, quin paper pot tenir la resta de la societat a l'hora de ficar-se en la vida privada d'algú altre, o no?
Bé, jo no crec que sigui vida privada des del punt que està en perill o pot estar en perill la vida d'una persona, i de la mateixa manera que quan veiem a lo millor una persona sospitosa que potser va robar, no dubtem de trucar a la policia, doncs, de la mateixa manera, si sentim cops o sentim crits en una casa del costat, també hauríem de trucar a la policia perquè pugui anar a assabentar-se de què és el que està passant.
Mm-hmm. Això, d'alguna forma, hem de suposar que passa sovint, no passa massa sovint?
Doncs no ho sé, però jo crec que la sensibilització de tota la societat és bàsica i fonamental perquè, d'acord amb estudis que s'han fet, a mesura que augmenta el grau de sensibilització de tota la societat cap a aquest problema, augmenten les denúncies. És a dir, és fonamental la sensibilització i la conscienciació de la societat, perquè està clar que en aquests moments la cultura, els valors socials que tenim admesos, fa que hi ha un home no s'atreveixi a declarar-se masclista obertament perquè això està mal vist socialment. Però, en canvi, hi ha altres comportaments, altres actituds que, per exemple, el Miguel Lorente, que és l'actual delegat del govern contra la violència de gènere del Ministeri d'Igualtat i que ha estat metge forense durant molts anys i, per tant, ha vist moltes dones en aquesta situació i també homes agressors, parla ell de les accions i les reaccions actuals del postmasclisme. És a dir, ell anomena que estem en aquest moment en una etapa anomenada postmasclista, en la qual es redueix la violència de gènere a l'agressió puntual, és a dir, sembla que la violència de gènere només sigui quan la dona és assassinada, mm-hmm. i no, hi ha tot un procés abans que ha propiciat que arribem a aquesta situació. Després, critiquem com a societat l'assassinat, però no estem criticant suficientment els valors i les actituds que estan propiciant aquesta situació, que és, en la base està la desigualtat dels homes, de les dones respecte als homes. I després la justifiquem dient doncs, que no, que són casos extrems, que són casos marginals, que és el que deia abans, el consum de drogues, el consum d'alcohol, no, qualsevol home que tingui oportunitat de fer-ho pot arribar a agredir la seva dona.
És a dir, no necessàriament...
No un alcohòlic i no un drogadicte. Qualsevol persona, la prova està que hi ha homes molt ben posicionats socialment i econòmicament que ho estan fent.
D'acord, voleu dir que hi ha gent més serena del que sembla?
Evidentment.
Que planteja una estratègia psicològica vers la seva parella?
Per això la tolerància és social, s'ha de rebutjar.
Però a partir de l'argument que ens fèieu avinent fa un momentet, hem d'entendre que hi ha menys sensibilització social perquè hi ha hagut menys denúncies?
A veure, la sensibilització social, com tot, o està en els mitjans contínuament o va decaient. És en això i en tot. Per això hi ha campanyes contra els accidents de trànsit o contra els accidents laborals, és a dir, el grau de sensibilització de la societat ha de ser màxim. Ha de ser màxim i per això, justament, la relatora especial de la ONU per la violència contra les dones estava dient-ho. Europa és tolerant davant de l'abús a les dones. I què és el que diu? s'ha de donar poder a les dones i aconseguir que els homes entenguin que la masculinitat no té a veure amb el masclisme, sinó amb la igualtat. Per tant, en la base de la violència està la desigualtat, és a dir, l'home es pensa, sigui d'una manera més subtil que abans, però es continua pensant que la dona que té al costat està per sota d'ell i que aquesta dona està al seu servei, perquè és una qüestió cultural. Cultural. El patriarcat és una cultura universal, ho diu aquesta relatora especial de la ONU.
Tot i que dins d'aquesta cultura, evidentment, no tothom exerceix
d'una
forma tan perversa la posició. No?
Evidentment.
Us esperàveu aquestes dades, aquí Sitges? I ara que podem ja parlar des d'una certa perspectiva des que va iniciar-se el Centre Sitges Dona...
Bé, estan en la... Estan
en la mitjana?
Estan en la explicació... genèrica tant de Catalunya com de l'Estat, és a dir, perquè això és un problema global. És un problema global. És fins a cert punt lògic, perquè aquesta llei integral, per exemple, es va aprovar el 2004, clar, ha passat un temps, i per tant el grau de sensibilització doncs va decaient. En el moment en què s'aprova hi ha més denúncies, després va decaient. Per tant, és molt important aquesta feina de detecció. Clar, que evidentment és molt més a llarg termini.
D'acord.
Però és important aquesta feina de detecció.
Hem de suposar que la de detecció i després la d'execució dels recursos, perquè...
Evidentment.
Quantes vegades, per exemple, al regidor li poden haver dit si per això de l'ordre d'allunyament funciona o no funciona? Després que veiem tants casos per televisió de persones que havien estat d'una forma reiterada...
Sí, és cert, evidentment és un problema greu i és un problema que és molt difícil de resoldre, perquè està clar que no podem posar un policia darrere de cada dona, i també és cert que, clar, l'home té presumpció d'innocència fins que no es demostri el contrari. El problema és que els mecanismes de protecció s'han d'avaluar molt bé per veure el risc de cada cas. Això vol dir que els mitjans policials i judicials, sobretot judicials, s'han d'augmentar.
Com es valora el risc? Perquè, és clar, això deu ser de difícil valoració, no? El risc que pugui tenir una dona que denuncia...
S'ha de caminar molt bé el cas, i això vol dir moltes hores de feina. Això vol dir estar molt en contacte amb la dona.
I això vol dir, evidentment, una càrrega pels jutjats important, no?
Efectivament. Efectivament, però és que estem parlant d'un problema molt greu i estem parlant de la vida de la gent.
Hi ha un cert embut aquí, un coll d'ampolla en tot aquest procés? Hi ha alguna part que retarda molt el procés i que no s'hauria...
Bé, ja sabem que el tema de la justícia és un tema complicat, és un tema complexa i caldrien més jutjats especialitzats.
És a dir, està assegurada l'actuació immediata, per dir-ho d'alguna manera, després d'una denúncia, que una dona que pot ser víctima de violència domèstica pugui, d'alguna manera, allunyar-se d'aquesta situació.
A veure, a nivell policial i a nivell de... estem parlant Sitges. A nivell policial i a nivell recursos de la xarxa integral...
Actuació immediata.
L'actuació és immediata. El tema jutjat... 72 hores ha de tenir les mesures provisionals.
D'acord. I aleshores...
A partir d'aquí se posen en funcionament tots els sistemes. Si la dona vol tenir o ha de marxar de casa seva, això està garantit. Nivell Sitges està garantit. A partir d'aquí veurem el seu cas quin és i a partir d'aquí se li donaran els recursos que nosaltres tinguem a l'abast.
I en espera, òbviament, de la... Aleshores, decisió judicial i del procés judicial que pugui estar obert.
Sí, evident, però les mesures provisionals, que són les d'urgència, estan garantides urgents, que és el que estem parlant.
Per tant, es garanteix que aquesta persona que ha denunciat pugui, com a mínim, desenvolupar la seva vida en un altre, en un altre context, allunyada d'aquest entorn que ha estat denunciat en el seu moment, i després ja veurem què diu la justícia, però d'entrada aquestes mesures que s'executen d'una forma urgent són les que es mantenen fins que no hi hagi una decisió judicial. No?
Efectivament. El que passa és que crec que com a societat hem de treballar molt per la prevenció d'aquests casos. Són els valors culturals aquests els que hem de modificar. Per això hem de continuar treballant per sensibilitzar la societat en la igualtat. En la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. És una cosa lenta, és un tema doncs, a llarg termini, però és l'única manera de treballar per evitar aquests casos flagrants.
I la sensibilització té edat o no té edat?
La sensibilització crec que no té edat. Hem de començar des dels petits fins als grans.
Perquè teniu la sensació que els joves a vegades tenen determinades actituds que no correspondrien tampoc amb un...
Efectivament,
un criteri de valor.
Per això nosaltres des de Regidoria d'Igualtat també tenim tres línies d'actuació de prevenció. Una, a les escoles, alumnes d'ESO. Nosaltres presentem uns tallers als alumnes d'ESO que estan en la guia de suport educatiu per treballar l'amor romàntic, per treballar les relacions abusives i que ja les noies comencin a veure què han de tolerar i què no han de tolerar i els nois que vegin el que poden fer i el que no poden fer.
Ah, Déu, ho dieu d'una manera que sembla això la Renaixença, l'amor romàntic.
Sí, que és que, però és que l'amor romàntic encara continua. La princesa i el príncep blau i la mitja taronja, això encara continua. Per tant, haurem de desempulsar una mica tot això i veure què hi ha de veritat i què hi ha de no veritat.
Però referiu que moltes vegades l'amor no es desenvolupa precisament tenint en compte els sentiments més edificants de l'amor, sinó que es desenvolupa d'una forma bastant...
Bueno, perquè hi ha un concepte equivocat de lo que és l'amor. L'amor no és controlar la noia constantment pel mòbil, on estàs i amb qui vas. No és dir-li que s'ha de posar una roba determinada o amb mi no vagis amb minifaldilla. Això no és amor.
Això passa.
Això passa.
Passa.
Això passa. Per tant, és treballar tot això a nivell escoles. Després, pels més petits, tenim una proposta també a la guia de suport educatiu, que és treballar un concurs de dibuixos amb la figura del pare. El meu pare té cura de mi. Perquè, segons diuen els experts, acostar els homes a la cura, cura d'ells mateixos també i cura dels fills, per exemple, o filles, doncs és un element de prevenció de la violència. I després, una altra línia d'actuació és tot el programa que tenim de sensibilització cap a la conciliació dels homes en la vida laboral i familiar, és a dir, la seva implicació dels homes en aquestes tasques domèstiques i de cura, amb el Departament de Treball. Per tant, no només és una feina de donar serveis a les dones que ja estan patint, sinó també una feina de prevenció en diferents línies d'actuació.
11:46, han quedat moltes coses sobre la taula, però bàsicament aquelles persones que puguin tenir un problema de violència de gènere, on es poden adreçar?
Doncs es poden adreçar, evidentment, al centre Sitges Dona, que està a l'edifici Miramar, o bé trucant al telèfon 93 811 31 80.
Amb absoluta confidencialitat.
Total confidencialitat.
Que suposo que és un dels valors que més s'aprecien també per part de les persones que s'acosten al centre.
No, i a més, a part de que és una qüestió de sentit comú, és una qüestió obligada per la llei de protecció de dades.
Tot plegat a les portes d'una commemoració el 25 de novembre, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, Sitges se celebrarà, ho apuntem amb quatre ratlles, regidora?
Doncs
com,
sí,
de quina forma?
Se celebrarà el mateix dia 25 davant de l'Ajuntament. Tindrem a les 7:30 la lectura del manifest a càrrec de la Rosa Rossell de l'Associació de Dones de Sitges i de l'actor Fernando Guillén, i després tindrem un concert a càrrec de Manu Guix, persona famosa, que crec que donarà una mica de ambient a la celebració, i després totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb aquesta commemoració encenent una espelma en homenatge a les dones víctimes de violència poden trucar també a la regidoria i a Sitges Dona al telèfon 93 811 31 80 per mostrar el seu interès i veure doncs, quantes espelmes hem d'utilitzar en aquest acte.
I assenyalem encara una dada més, el dijous 27 de novembre, aquesta sí que és una conferència per aquelles de on vas, no cal que ho diguin, però si vostès creuen que poden estar patint una situació de violència de gènere, aquesta conferència, evidentment, us interessa. El proper dijous 27 de novembre, al Retiro, una conferència titulada Com sortir d'una situació de violència de gènere.
Sí, per donar un missatge positiu, perquè realment d'aquestes situacions es pot sortir. Posem totes les eines que estan al nostre abast per ajudar les dones a que puguin sortir i sobretot aquelles que encara no estan en aquesta situació però poden començar a patir uns símptomes, doncs que vegin que tenen unes eines al seu abast.
Perquè se'n pot sortir d'aquesta situació?
Evidentment se'n surt.
Això suposo que és una de les coses que més deu costar de fer entendre a les persones que van a denunciar. No?
Se'n surt i, a més, és necessari que ho posin en coneixement dels serveis especialitzats. Si volen denunciar, evidentment, se respecta aquesta decisió, el procés de la pròpia dona, però si no volen denunciar, poden igualment tenir un suport, assessorament legal o assessorament emocional des de Sitges Dona i, per tant, jo cridaria a que totes les dones que estiguin en aquesta situació o que creguin que poden necessitar un suport no dubtin en acudir a Sitges Dona.
11:49, Mercè Espada, regidora d'Igualtat de Gènere. En continuarem parlant a Nou Futur, però de moment aquestes són les dades que sobre la taula des de l'Observatori, des del Centre Sitges Dona, es posen ara de plena actualitat. Els casos de denúncies a Sitges i, evidentment, també la situació a la resta de Catalunya i Espanya. Mercè Espada, gràcies per estar aquí amb
nosaltres. Moltes gràcies.
Fins a propera.
Gràcies.